dia a tothom. Un programa més, estem aquí, dins aquesta finestra, que ja fa olor d'estiu i de vacances, i aquesta serà l'última intervenció per part nostra de temes de psicologia, que aquest curs us ha presentat a la servidora Montserrat Rofes i amb el Joan Cubells. Bon dia,
sí,
Joan.
Hola, bon dia.
En el decurs d'aquesta programació ha anat desfilant tot un seguit de temes a quin més interessant. Avui, com a cloenda, ens integrem en l'últim programa que vam emitir sobre l'assetjament escolar del programa passat i aprofundirem en l'aspecte i personalitat de l'assetjador, la víctima i de l'espectador. Vinga, doncs, som-hi, Joan.
Som-hi, Montserrat.
Ha sorgit la campanya per frenar l'assetjament escolar i missatges de tipus bon rotllo a l'escola, dirigits a pares, professors i alumnes, intentaran frenar les persecucions i burles entre companys. L'hermetisme s'estén també als testimonis que no les denuncien per por a convertir-se en les properes víctimes. Ara bé, a les ciutats com ara Nova York, Washington, la legislació és més dura i qualifiquen com un deure de ciutadans i també d'estudiants denunciar els assetjaments escolars. Es podria arribar a les escoles d'aquí a fer el mateix si es pressiona a la llei, Joan?
Jo crec que no es pot comparar les característiques dels centres d'aquestes ciutats que tu has anomenat amb les característiques dels centres d'aquí. I després ho explico una mica més, això. Però, per altra part, jo diria que les polítiques d'ensenyament que hi ha aquí a Catalunya i crec que també arreu d'Espanya no van per la línia d'una legislació més dura o intentar, diguéssim, judicialitzar el que és l'assetjament escolar, sinó de buscar altres fórmules per evitar o per poder, diguéssim, intervenir en això. Llavors, tornant a lo que et deia al principi de les diferències que hi ha en els centres d'aquí a Catalunya, almenys, i també d'Espanya, en relació amb països com pot ser Estats Units. Per començar, els centres d'allà són centres molt massificats, on el número d'alumnes pot estar 1.800, 2.100, 2.200 alumnes, i aquest és un factor de risc. Aquest és un tema que se sap que quan els centres tenen a partir de cert número d'alumnes, provoca una situació que fa que els alumnes no se sentin, que sigui més difícil crear unes polítiques que faci que els alumnes tinguin el sentiment de pertinença de centre. Això pel que fa als alumnes, que hi ha més coses, no? Però per l'altra part també, el fet de que hi haguin centres tan grans i amb un número tan elevat d'alumnes fa que els professors no puguin tindre un control del centre en el sentit de que puguin ser vistos pels alumnes com algú proper a ells, que per altra part hi ha zones en aquests centres d'Estats Units on els professors no hi tenen accés, ja sigui perquè no volen, ja sigui també perquè se sap, perquè saben que en determinats llocs d'aquests centres són zones conflictives i que passen determinades coses i eviten passejar per allà per no veure. Per tant, la despersonalització que es dona en aquests centres on hi ha aquest número tan elevat d'alumnes fa això, no? Siguin factors de risc on la violència dins de l'escola és algo habitual i que l'assetjament entre iguals també sigui una qüestió habitual. No? Llavors jo penso no és una qüestió que pensi, sinó que és un fet. No? Aquí no es dona aquesta situació, els centres no estan tan massificats. Penso també que, tampoc no és una qüestió de pensar, torno a dir, no? Els professors o la figura del director i dels professors de l'equip educatiu aquí és una altra. Els centres estan més personalitzats i tot i que hi pugui haver llocs on la cosa no està tan clara i el fet que hi hagi, per exemple, molts emigrants que no s'hagin cuidat certes coses pugui portar a que hi hagi una certa despersonalització del centre i que certs alumnes se sentin que no formen part d'aquests centres, Tot i això, la situació d'aquí és una situació més favorable i que, per tant, potser no fa falta arribar a que hi hagi unes lleis.
Clar, és diferent.
Unes lleis. Acabat també, aquestes polítiques de tolerància zero, que tot ho acaben, diguéssim, amb lleis, també està bastant demostrat, tot i que hi ha controvèrsies amb això, però hi ha bastants estudis que demostren que les polítiques de tolerància zero l'únic que crea és confondre l'autoritat i la disciplina amb una autoritat, diguéssim, imposada per una figura que, per altra part, si ens parem també a pensar un moment, aquesta figura autoritària d'aquest professor d'abans no deixa de ser una manera inclús hi ha un estudi que ha fet i que està fent el síndic de Greuges, que parla de que hi ha un tipus d'assetjament o un tipus de maltracte simbòlic, i que aquesta figura d'aquest professor amb aquest rol tan autoritari, i que tots en tenim algun record d'això, i que inclús avui en dia continua existint aquesta figura d'aquest rol tan dominant i tant de fer les coses perquè és ell qui té l'autoritat, doncs no deixa de ser una figura que el que provoca és precisament això, no? Un assetjament cap als alumnes.
Llavors,
aquestes polítiques de tolerància zero crec que...
Encara poden ser negatives,
exactament,
no?
I sí, abans d'arribar aquí hi ha altres, mesures, no? I de fet, aquesta setmana passada a Catalunya Ràdio van fer un programa, van parlar uns 20 minuts sobre el tema de l'assetjament escolar, i en aquest programa explicaven diguéssim, els recursos que existeixen, que els pares tenen per a poder, diguéssim, fer valdre la seva... Fer que es facin, que siguin escoltats quan saben que el seu fill pateix de...
Que ho puguin afrontar.
Sí, que ho puguin afrontar. Hi ha des de la figura, des de la mateixa figura del director, però també hi ha els inspectors d'ensenyament que tenen un paper rellevant en tot això, i bueno, des d'ensenyament hi ha recursos per utilitzar abans d'arribar a extrems de polítiques de tolerància zero. No?
Molt bé. Mira,
perdona, Montserrat, també per altra part també aquesta campanya que ha engegat l'ensenyament del bon rotllo, només voldria dir que han editat és un còmic que va més dirigit als alumnes, a sensibilitzar els alumnes, i quan havíem parlat que no es tracta només d'una qüestió de que hi ha una víctima, hi ha un agressor, sinó que també hi ha uns alumnes,
uns
espectadors, o bé uns adults, que tenen una posició o un rol d'espectador passiu.
Sí.
Llavors, en aquesta campanya també el que es pretén és sensibilitzar per evitar que aquest observador passiu no es quedi inhibit, sinó que participi d'alguna manera per trencar aquestes situacions. Va més enllà, no? Aquest programa de bon rotllo que ha engegat l'ensenyament.
Sí.
No? Però que una de les finalitats és sensibilitzar els alumnes a poder elaborar estratègies en les tres bandes, en les tres figures, agressor, víctima i l'espectador passiu, per tindre eines de fer front i que no es quedi inhibit quan se donen situacions d'aquestes. No?
Molt bé. A veure, Joan, si amb una víctima l'encoratges perquè es defensi, perquè moltes vegades diem, oh, perquè aquell m'ha pegat una patada i coi, perquè no li tornes? Moltes vegades això, les mares, no sé, sigui per que es defensi, li dones més motius perquè sigui més perseguit encara aquest xiquet?
Això és una mica complicat també de donar una resposta clara, no? Tots sabem que és fàcil arribar aquí, no? De dir, si el teu fill saps que està maltractat o que està en una situació que de tant en tant l'agredeixen, pues, lo més natural és dir-li, pues, bueno, quan te donin una patada, torna-li, no? Però l'efectivitat de dir això al teu fill, tots sabem que és bastant... és poc eficaç, això. Mm. I per què és poc eficaç? Perquè normalment la víctima és una i l'agressor són diversos. Aquesta és una de les característiques de l'assetjament escolar, que hi ha una víctima, però que l'agressor no és un sol, sinó que són diversos. Llavors, clar, tornar una patada a diversos és bastant difícil. No? Això per una part. Per l'altra part, també, no donar un missatge encoratjador, no? Amb aquest noi, tampoc no ajuda. El que vull dir és que l'autoprotecció, no? I caure en el victimisme, no? No ajuda perquè aquest noi pugui fer front a això. Per tant, el que sí que es pot dir és que aquí el que s'ha de buscar, la manera de trobar de que aquest noi que està sent assetjat li pugi l'autoestima, és a dir, captar en el moment en què aquest noi comença a patir i comença a sentir emocions com, per exemple, la culpa, que és una de les coses que té la víctima, sentir vergonya, sentir por, tot això el que fa és que són emocions que inhibeixen a la persona.
Encara el retrauen.
Sí, retrauen i, per tant, l'incapaciten per a poder reaccionar. No? Llavors, potenciar l'autoestima d'aquest noi o d'aquesta noia és algo que s'ha de fer. Però el que també està clar és que consignes com ara aquestes, no? De dir, bueno, doncs quan te donin una patada, torna-la, no n'hi ha prou amb això.
Ja.
Cal buscar una estratègia més d'elaboració que no sigui tant una qüestió d'un missatge que li dona el pare o la mare al noi o a la noia, sinó que sigui el noi qui es pari a pensar com pot ell buscar estratègies per a fer front a això i sense oblidar que no es quedi anul·lat, no? que no es quedi agafat enrere per aquestes emocions que l'inhibeixen.
Vale. On diries que es dona més freqüent que passi l'atac? Dins o fora de l'escola?
Es dona a tot arreu, tant a la mateixa escola com en el trajecte, diguéssim, de casa cap a l'escola, com de l'escola cap a casa, durant l'autobús. Amb això també sembla ser, segons els estudis, hi ha diferències tant en relació a primària i a secundària. A primària, per exemple, sol donar-se tant en els trajectes com a dins de l'escola, però no tant dins de la classe. Es dona, per exemple, es pot donar als passadissos, als lavabos, al menjador, però no a la classe. En canvi, secundària, es dona més, es dona tant en un lloc com a l'altre, és a dir, tant dins de l'escola com fora de l'escola, però també dins de l'aula.
Dins de la classe.
I aquí és on...
aquí és més dir, problemàtic.
Problemàtic... els estudis diuen que hi ha... a mesura que creix, els nens es fan més grans, disminueix, baixa l'assetjament. Però per altra part també els estudis diuen que els assetjats de secundària sovint provenen ja de primària,
Hi ha
una línia de,
de
certa continuïtat, que aquests són els casos greus, i que en els casos de nois grans les conseqüències són més greus, que pas si es donen en un període determinat i aquí s'acaba. O sigui, el noi sovint, no sempre, però sovint sol passar que l'assetjament escolar comença en edats primerenques, es continua a primària i es continua a secundària. Quan això té aquest fil, o aquest, diguéssim, aquesta temporalitat, és quan s'arriba en que els casos són greus i que aquí ja no n'hi ha prou amb missatges del tipus torna-t'hi, del tipus potenciar l'autoestima, etcètera, sinó que aquí ja cal una intervenció per part d'ensenyament, per part dels pares, i dirigida no només a la víctima, sinó també a l'agressor i també als espectadors, no? La cosa ja és
més d'allò. N'hi ha que defensen, hi ha gent que defensa l'agressor dient que la seva actitud és la manifestació de la seva pròpia inseguretat. Hi ha gent que ho diu, això.
Sí.
Jo, a mi em sembla que això no és així. Tu què diries?
No tots els estudis estan d'acord amb això, però bueno, hi ha un factor que sí que tots els estudis ho ressalten, no? Sovint se sol pensar que l'agressor és una persona que no té ansietat, que no mostra ansietat i que no mostra inseguretat. Però no deixa de ser un dels trets característics és que els assetjadors el que busquen és potenciar el seu rol, no? I no deixa de ser un rol dominant, i el rol dominant pues, és algo que forma part, diguéssim, del discurs de la nostra societat, no? Exercir el poder davant dels altres és algo pues, que ho fem tots. Per tant, és reforçar la seva identitat a partir de tindre poder sobre altres persones. Que aquesta persona no mostri inseguretat, bueno, no està massa clar. Sovint aquest sovint se reprimeix molt, i molts agressors que poden ser insegurs aparentment no ho són, però això no vol dir que aquesta inseguretat no la dissimulin amb aquest domini cap a l'altre, no?
Ja.
No sé si queda massa clar.
Sí, més o menys. A veure, molts cops els grups d'espectadors que s'ho miren des de la barrera és ignorat pels adults, pels professors i pels educadors, que se centren més a ajudar la víctima i a castigar l'agressor. Llavors, què creus que s'hauria de fer amb l'espectador? Segons com pateixen també el maltractament dels seus companys i se senten impotents.
Mira, una dada curiosa i important és que s'ha pogut comprovar que l'espectador i la víctima tenen la mateixa reacció fisiològica, tant un com l'altre, quan l'espectador veu que amb un altre l'estan abusant, té la mateixa reacció fisiològica que el mateix agressor.
Que el mateix
agressor,
curiós.
Sí. Què vol dir això? Que la persona que està veient allò no li és indiferent. Una altra cosa és que sàpigui què fer davant d'aquella situació. I una també de les característiques, o una de les coses que s'ha pogut veure, és que quan un espectador sovint veu això i per impotència o per por o per no saber com mediar davant de totes aquestes emocions, el que acaba és reprimint aquestes emocions i acaba, diguéssim, com a eliminant de la seva consciència aquesta empatia i ho nega. Per tant, quines són les coses que es poden fer? Pues, per exemple, aquestes campanyes que s'han engegat des d'ensenyament de sensibilitzar els alumnes perquè sàpiguin fer front amb aquestes situacions i no s'inhibeixin. Pensa que les emocions aquestes tan, tan bàsiques són emocions inhibidores. I això, no?
Sí,
quan una persona està abocada a un tipus d'emoció i que no troba resposta, al final, per mecanisme de defensa, talla.
O sigui,
se dissocia d'aquesta emoció, deixa de sentir-la. I un espectador que està abocat a viure aquesta situació, si no troba recursos per fer front, arriba un moment que la nega i la deixa estar.
Vale, interessant.
Total, solució, sensibilitzar
i
donar estratègies per a fer front.
Bueno, és lo que ara t'anava a preguntar, perquè, a veure, la prevenció, la intervenció pel que fa a l'escola i crear un ambient de fermesa i seguretat és un factor important?
Importantíssim, i tant que sí. Sí,
l'escola,
sí.
Vaja, jo és el que he tret de lo que per ara s'està fent.
I això pues, està clar que depèn molt de les polítiques dels centres, no? Depèn molt del director, depèn molt dels professors i de l'equip educatiu que hi ha, depèn molt de la relació que hi ha entre ells, perquè els alumnes la capten aquesta, depèn molt de sentir els alumnes de que se sentin, que formen part del centre, i bueno, que aquest és un altre, és un tema de més fons i que no tenim pas temps per a poder-ho tractar, però torno a fer referència a aquest estudi del síndic de Greuges, perquè no deixa moltes vegades les polítiques dels centres, les polítiques d'ensenyament, l'únic que fan és reproduir la separació entre els bons alumnes i els mals alumnes, entre nois que tenen una sèrie de característiques que fa que pels professors sigui més fàcil empatitzar amb ells i relacionar-se amb ells, amb aquests sí volquen més, i en canvi cap a uns altres queden com a més a fora de les relacions. Vull dir que l'única manera de crear aquesta fermesa i aquest bon ambient als centres, doncs depèn de l'equip educatiu, depèn de les polítiques que hi ha als centres, de que els alumnes se sentin que formen part d'això i de que hi hagi també una normativa clara. És a dir, hi ha coses que valen i coses que no valen. No? Per altra part, i amb això ja acabo, només voldria dir un aspecte que també té molt a veure amb el rol de la masculinitat i el rol de la feminitat. No? Sí. Si ens hi fixem, els agressors responen al rol de masculinitat tradicional que ens anem bueno, el rol tradicional de sempre que és aquesta figura masculina, segura de si mateixa, que no mostra ansietat, que és un tipus que és capaç de tot i per aconseguir el que ell vol fa el que sigui.
Sí, sí.
La víctima, en canvi, respon més amb aquest rol de feminitat, d'inseguretat, exacte, de debilitat. És algo que per a pensar i per a reflexionar, que si ens hi fixem, aquests agressors o aquests nois agressors, és una lectura molt que des del meu punt de vista ajuda a poder anar una mica més enllà, amb el sentit de que aquests nois que en aquests centres estan fent això tenen una necessitat d'identificar-se o de... ara no em surt la paraula, no? Estan excessivament identificats amb aquests rols i desbanquen amb aquests altres nois que no responen amb aquest rol de masculinitat. No? Per tant, doncs, bueno, se reafirmen a ells mateixos a partir d'un rol tradicional i exclouen amb uns altres que no responen, que els hi donen inseguretat amb aquest tipus
d'allò. Molt bé, Joan, doncs, per aquí, i això ens ha acabat el temps.
Pues sí.
I per avui això és tot. Esperant que hagi sigut del vostre agrat tot aquest seguit de programes, us donem les gràcies a tots vosaltres per escoltar-nos. També a l'equip tècnic que sempre ens ha recolzat i sobretot aquesta fantàstica ràdio que tenim aquí a Falset, perquè ens encoratja a seguir endavant i a descobrir nous mons dins les seves zones. I per últim de tot, això sí, si no ens descuidem, ens queda felicitar tots els Joans i Joanes. Joan, felicitats.
Gràcies.
Que demà celebren el seu sant. Que tingueu un bon estiu tots i bones vacances. A reveure.
A reveure.
Deus manda saber o que fazer. Me já receber, me pra saber. Para partir do cunhado. Graças já para o mundo inteiro. Já consagrando. Fama de minha terra. Da fazer graças a mim. Mensagem de nós poeta. Tá levando bem fora. Canta saudade para aquele que vem. Canta regresso para aquele que vem. Só para mim, só para minha terra. Só para tudo quem está ouvindo. Só para mim, só para minha terra. Só para tudo quem está ouvindo. Só para mim, só para minha terra. Só para tudo quem está ouvindo. Só para mim, só para minha terra. Só para tudo quem está ouvindo. assim quando você chegar na mim. Ele rodeia na beira do cavardeão. Moda borboleta, ele senta na mim. E ele já me, ele já fez, com tava te aguardando. Ele já me prompa aí. Só todinha vida, não tava te esperando. Já vou chegar dali, vou cá também. Deus mandou saber o que fazer. Me já me receber, me para saber. Vamos repartir com o meu amor. Graças já para o mundo inteiro. Já consagrado. Fama de minha terra, da paz e graça já vou. Mensagem de nós poeta, está a levar esse mundo fora. Canta a saudade para quem que vem, canta a regresso para quem que vem.